Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de cel mig ennuvolat, matí amb alguns núvols baixos o boirines i cap de setmana amb cel variable i relativa inestabilitat.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres, ja és divendres 4 de juny del 2021. Avui el temps, doncs, ens espera un cap de setmana que tendeix cap a la inestabilitat, eh? No està clar el pronòstic. Alguns models meteorològics apuntaven que hi hauria ruixats a partir d'avui, però ara indiquen poca possibilitat de pluja. El cel, però, mig ennuvolat, i tindrem màximes de fins a 25-26 graus durant tot el cap de setmana. Aquestes seran les màximes. Avui al Supermatí us explicarem diverses coses. Per exemple, un detingut per enviar marihuana per missatgeria, el primer cos ciutadà que donarà suport als voluntaris durant les emergències a tot Catalunya, que s'ha creat a Platja d'Aro, i el fet que Palamós podria perdre dues línies de P3 al curs vinent. I també parlarem de la FIMAC, del Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, que arriba aquest cap de setmana a casa nostra. Ara ho expliquem amb l'Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
I Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Detingut un jove de Palafrugell que enviava marihuana per missatgeria.
La investigació es va obrir quan una veïna de Mataró va rebre un paquet de marihuana per error i va avisar els Mossos. Va ser llavors quan es va obrir una investigació que va permetre localitzar la botiga des d'on s'havia enviat el paquet. Després de muntar un dispositiu de vigilància a aquesta botiga, els Mossos van detenir el noi de 24 anys. Els agents informen que en els últims dos mesos el jove havia fet 5 enviaments de paquets de marihuana.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Platja d'Aro crea un equip ciutadà pioner a Catalunya, el primer a tot Catalunya, que s'activarà per donar suport a voluntaris durant les emergències.
Se'ls farà un curs específic perquè sàpiguen com actuar a l'hora de prevenir danys materials i personals mentre no arriben els cossos d'emergències. D'entrada, aquest equip específic naixerà amb una vintena de veïns del municipi.
Palamós podria perdre dues línies de P3 al curs vinent.
Segons informa Ràdio Palamós, l'oferta docent del cicle d'ensenyament infantil a Palamós podria perdre dues línies de P3 el curs que ve. En aquests moments s'està ultimant el procés de les preinscripcions escolars per al curs 2021-22 i, segons el consistori del municipi, hi ha dues escoles de Palamós que es troben en risc de perdre una de les seves línies de P3. Tot seguit us en donem més detalls.
Hem d'explicar també que Platja d'Aro ja té a punt el protocol de platges per aquest estiu.
Tal com informa Ràdio Platja d'Aro, aquest cap de setmana comença la temporada de platges a Castell Platja d'Aro i, tal com ja va succeir l'any passat, hi haurà protocol de mesures per prevenir els contagis de Covid-19. Aquest sistema de control anirà acompanyat d'un increment en el nombre d'agents interins de la policia local per tal de vetllar pel compliment de les normes per part dels usuaris de les platges.
Calonja adjudica les obres d'urbanització de Maspera, un tema que porta cua des de fa molt temps. Doncs ja s'han adjudicat les obres d'urbanització d'aquesta zona de Calonja, de Maspera, per 8,7 milions d'euros.
L'adjudicació s'ha fet amb una rebaixa del 20% respecte del preu en què es va posar a licitació el contracte. I això, segons el consistori, repercutirà directament en una reducció de les quotes que han de pagar els propietaris. La previsió és que les obres, que tenen una durada de 2 anys i mig, comencin al setembre.
Per cert, que Palamós i Sant Joan comencen les reunions participatives per adaptar l'ordenança de circulació als barris antics.
El govern municipal va decidir engegar un procés de participació ciutadana per poder trobar les solucions oportunes a cada cas després que la nova ordenança del febrer no semblés bé al veïnat. La primera reunió del procés d'actualització de les ordenances municipals de circulació al barri vell de Palamós i el nucli antic de Sant Joan es va dur a terme ahir i la següent serà el 9 de juny.
Yeah. Torroella de Montgrí demana a la Generalitat que reguli la recol·lecció de llentiscle.
El llentiscle és una planta bastant comú a sota bosc de pinedes i alzinars. Produeix flors i fruits de color vermell i és una planta molt de sortida comercial. Des de l'Ajuntament asseguren que estan preocupats perquè es fan tales indiscriminades, que poden arribar a malmetre el sota bosc i ocasionar desequilibris de la natura. Per això volen demanar a la Generalitat que creï una regulació de la recol·lecció d'aquesta planta.
Aquest cap de setmana hi haurà el cicle La Guerra Civil a Palamós, Història i Memòria, centrat en la Guerra Civil amb experts de diversos àmbits.
L'objectiu, tal com va explicar Alexandre Belts, llicenciat en Antropologia Social i Cultural i autor del llibre Palamós desaparegut, és fer 3 conferències i visites guiades. Palamós no va ser un front actiu a la guerra, però sí que va estar-ne a la rereguarda i en va patir les conseqüències.
I aquest mes de juny, pels vols de Sant Joan, s'obrirà al públic la remodelada Torre de les Hores de Pere Tallada.
Culmina així el projecte de restauració i adequació que es va engegar l'any 2017 des de l'Ajuntament de Forallac, en col·laboració amb la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A banda de garantir-ne la preservació, l'actuació ha tingut com a objectiu fer-la visitable. Es tracta d'una de les torres més representatives i ben conservades del sistema defensiu medieval i la visita serà enormement interessant per conèixer com era la construcció d'aquesta tipologia.
Per cert, també hem d'explicar una altra notícia en aquests titulars, que és que Palafrugell destina 6.000 euros a un projecte d'emergència a l'Índia.
Bon dia, deixeu el mitjan...
Doncs aquest, el tall que hem d'escoltar, és aquest, ara.
La taula municipal de solidaritat i cooperació de Palafrugell ha acordat tramitar un ajut de 6.000 euros per pal·liar els efectes de la Covid-19 al país asiàtic. Els diners serviran per a la compra i enviament urgent de respiradors a l'Hospital Atalaya de Guntur, a l'estat d'Andhra Pradesh, a l'est del país.
I al final del programa avui tancarem la setmana amb l'agenda d'activitats del Baix Empordà de cara a aquest cap de setmana de la mà d'en Roger Rams. Roger, bon dia.
Bon dia, avui com cada divendres aquí a Ràdio Capital descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Traurem el nas a Palamós, anirem de concert a Gualta i ens omplirem de màgia a Torroella de Montgrí.
I veurem quin temps fa amb l'Albert Aparicio.
Hola, bon dia.
On de començar aquest cap de setmana, quin temps ens espera per aquests dies? Perquè portem ja uns dies amb molta inestabilitat.
Doncs a les portes del primer cap de setmana de juny, el temps es presenta amb certa inestabilitat i indefinició en el pronòstic. Si bé a principis de setmana els models meteorològics apuntaven un cap de setmana amb ruixats a partir de divendres, avui ens indiquen poca probabilitat de pluja per avui. El cel, però, estarà mig ennuvolat amb algunes boirines núvols baixos que com ahir es poden tornar a repetir a primera hora del dia. I la temperatura sense gaires canvis, amb màximes al voltant dels 25-26 graus, però amb ambient que pot ser fins i tot una mica xafogós. Dissabte, alguns intervals de núvols baixos al matí, però en general farà bon dia amb més estones de temps assolellat. La inestabilitat, però, es notarà més entre la nit de dissabte a diumenge. La setmana acabarà amb un estat de cel variable i no es descarta algun plogim diumenge al matí.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari d'opinió aquí al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 8 minuts, ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
Ens trobem a la Bisbal d'Empordà. Dos joves de la nostra capital parlen entre ells. Un li diu a l'altre que està content perquè l'acaben d'agafar per treballar a l'estiu en un hotel. L'altre comparteix la felicitat amb el primer. Està content perquè podrà treballar per costejar-se els estudis per l'any vinent. A tot això, un dels dos li comenta al seu company que en realitat aquest any està especialment content després d'estar tot el curs a casa. Està content perquè després d'un any de Covid pot tornar a viure en societat. Després de tot un any on totes les forces institucionals s'han centrat en controlar i determinar el que podem i no podem fer els joves, arriben els turistes i ara sí, ens permeten tornar a certa normalitat. Sense voler entrar en avantatgismes, crec que necessitem també subratllar com aquest col·lectiu, el dels joves, per la seva condició de suposada franja de poc risc, no han estat objecte de l'atenció necessària que aquests necessitaven. Ha arribat l'estiu i ara ens va molt bé tenir aquesta mà d'obra per poder fer la temporada, però fins al moment els nostres joves han patit la desconnexió i aïllament social que ha determinat l'augment de trastorns mentals en aquest col·lectiu. Necessitem cuidar els nostres joves, necessitem que puguin tornar a la normalitat, però també necessitem generar i pensar polítiques per protegir aquest col·lectiu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, Nelly Furtado readapta el seu tema All Good Things amb un toc més electrònic per celebrar el 15è aniversari del senzill. Avui és la cançó del dia.
Felicitar a Ràdio Capital per aquests 20 anys regalant-nos música i acompanyant-nos allà on anem. Moltíssimes felicitats.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. El Festival Ítaca us proposa 3 nits de concerts a Gualta. Nit empordanesa amb Masoni, Sant Josex i Jordi Serradell. Talent quilòmetre zero per una nit de festa. Nit jove amb The Tyets, Ariana Abecassis i Galgo Lento. Promeses de l'escena musical catalana. I tancarem el cap de setmana amb Núria Graham, que avança temes del seu nou disc. Del 4 al 6 de juny. Entrades a itacacultura.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, bona, soc Manel Navarro i volia fer aquest àudio per felicitar els 20 anys de Ràdio Capital. Que re, nois, que seguiu divulgant la música com ho feu i que moltíssimes felicitats i per molts més. Una forta abraçada i un petonàs.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
I 17 minuts arriba al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí.
A l'Empordà tenim una recepta màgica i es diu FIMAC. Del 4 al 6 de juny vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Gaudeix d'un complet programa d'activitats a diversos espais del poble, amb els espectacles d'Àlex Navarro, G. Alexander i la gran gala internacional amb 5 mags de primer nivell. Pel context sanitari actual és imprescindible reservar l'entrada pels espectacles a FIMAC.cat. Del 4 al 6 de juny vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, perquè FIMAC és la màgia.
Doncs passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, podem parlar amb el responsable del FIMAC, Martí Batlle, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs aquesta ja desena edició, si no m'equivoco, o no, novena edició, disculpeu, clar, l'any passat no es va poder realitzar, d'aquesta Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Clar, 10 anys, novena edició, per tant, està claríssim que tornem després o un cop superada la pitjor part de la pandèmia, però igualment suposo que les mesures Covid seguiran marcant moltíssim les diferents activitats. Ja he vist que hi ha alguna que la programeu més d'una vegada, no?, per poder-hi encabir més gent.
Sí, el festival té al voltant d'unes 70 actuacions i bé, hi ha alguns espais que els marquem de manera seqüencial per poder repetir aquella mateixa actuació amb diferent públic. Uh-huh. A l'aforament, per sort, hem passat del 50 al 70. I bé, molt contents de moment perquè d'aquests 65 espectacles, a prop de 25 ja estan exaurits.
Ah, i quins són, per exemple, hi ha alguns dels grossos que ja estiguin exaurits?
La gala internacional, ahir vam estar fent un repàs de l'aforament i a les dues funcions de la gala, que de fet és l'espectacle més important de tot el festival, Estàvem parlant que només quedava l'amfiteatre a dalt de tot, perquè tota la resta està ocupat. Tret d'una cadira a dalt a la dreta, una altra baix a l'esquerra, alguna cosa puntual, però es pot dir que està tot ple.
Localitzacions. Tenim l'Espai Ter, com sempre, però tenim altres localitzacions arreu de Torroella de Montgrí. Algunes especials... Jo vaig veure màgia al Convent dels Agustins o ha de ser molt especial, no?
Tenim FIMAC es composa de quatre categories, que és la Gran Gala, el Tres Estrelles, el Singular i el Popular. En la Gran Gala, que és, diguéssim, els espectacles de més importància, els fem tots a l'Espai Ter, a l'Auditori Espai Ter. Després tenim una gamma de Tres Estrelles, que seria un nivell per sota de la Gran Gala, bueno, dels grans espectacles, del gran format, que el fem al Cine Petit. Després tenim un altre segment que se'n diu la màgia singular, que aquesta és una màgia que jo crec que cada vegada està agafant més força i més cos, perquè es tracta d'uns aforaments reduïts de 25-30 persones amb un lloc petitet i molt bé, amb un format molt acollidor, que es fa una màgia de prop, on el mag pràcticament està a dins del públic, i això per espectacles de màgia és una cosa que atrau molt a l'espectador. Després tenim la màgia popular, que aquest any, malauradament per les mesures Covid, doncs la tenim que fer amb recintes tancats i controlats, amb control d'entrada. Era tota aquella màgia que era gratuïta, la màgia de carrer, la màgia de les places, la màgia de les placetes, que l'hem de fer amb recinte tancat, i que aquest any el gratuït passa a costar un euro pel fet aquest protocolari d'haver de registrar a tothom, segons el Procicat.
Per les despeses de gestió, sí. I perquè realment quan reserves entrades gratuïtes, després hi ha molta possibilitat que no hi vagis.
No. De fet, si tens que registrar a tothom, la millor manera de registrar-lo és venent una entrada. Mm. I creiem que l'import mínim d'una entrada no pot ser per sota d'un euro, perquè per una gestió, per un tema logístic, doncs hem posat doncs les entrades gratuïdes en valen un euro. Jo crec que és un fet simbòlic que tornarà, si les mesures es relaxen, l'any que ve podem fer un festival en condicions, tornarem a suprimir aquest tipus de venda, la suprimirem perquè no té cap sentit. Estem parlant de la màgia gratuïta.
I a més, una de les coses maques del FIMAC és poder passejar per Torroella i poder veure diferents espectacles, per tant, aviam si això pot tornar l'any que ve. En tot cas, tenim segueix havent entrades per molts d'aquests espectacles, per qui vulgui anar a veure màgia en espais més singulars, no?
Sí, tenim una... Em sembla que d'un total de 3.000 entrades, en total em sembla que en queden prop de 2.000 o 1.500. Vull dir que sí, que possibilitats de veure màgia n'hi ha. Uh-huh. I bé, si alguna cosa específica sí que s'ha esgotat, però això no vol dir que no es pugui veure molta màgia, evidentment. Uh-huh. Hi haurà aquesta carència de carrer que ens serà un FIMAC una mica estrany, perquè la gent estarà tancada en recintes, però a mi em sembla que el més important és poder celebrar el festival, sí, poder tornar a donar vida a tanta reclusió i poder tornar a celebrar coses i que la gent es trobi, que circuli i que al final hem de mirar endavant i ser optimistes i tota la resta... Doncs bé, tota la resta que formi part del passat.
Com ha estat aquest retorn, la preparació d'aquest retorn després d'un any en què no es va poder fer el festival?
Bé, de fet, nosaltres vam començar més o menys a l'octubre, comencem a engegar el festival, a començar-lo a preparar, i no sabíem què havíem de fer. FIMAC és una marca de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, nosaltres en som una empresa que gestionem el festival, i l'Ajuntament es va encarregar doncs, de manera molt clara, va dir, vosaltres prepareu-lo, veurem què passa, no? I bé, hem anat passant els mesos, hem anat fent tota la seqüència, tota la preparació, tota la despesa, tota la contractació dels mags, i sempre supeditat a les possibilitats de la pandèmia. I bé, s'ha anat posant com tot en fila, no, diguéssim, inclús el meteo, que semblava que aquest dissabte havia de ploure, doncs, bueno, sembla que tot està posant-se de cara.
Toquem fusta.
I sobretot aquesta última notícia, que van passar del 50 al 70%, també ha donat molt d'oxigen, perquè, clar, això hagués limitat molt la capacitat de que la gent pogués accedir als espectacles, perquè, esclar, amb una reducció del 50% vol dir reduir la meitat de l'espectador.
Clar, perquè les últimes mesures permeten les activitats culturals a l'aire lliure fer-les amb un 70% de l'aforament, que és moltíssim, és el màxim del que hem tingut en l'últim any, no?
Sí. De fet, estem complint tot allò que se'ns demana i en els espais tancats hem tingut que marcar les cadires que no es pot seure, les que es pot seure, tot un protocol feixuc, que en condicions normals tot aniria molt més rodat, però al final és la nostra feina poder-ho portar a terme al festival, sigui com sigui, i és això el que estem fent.
Ara ho explicàvem, que la gran gala de màgia que es fa aquest cap de setmana al FIMAC majoritàriament té les entrades venudes, però, com deies, queden moltes coses amb entrades disponibles per poder veure. Me'n destaques alguna? Allò que sigui més interessant de totes aquestes coses, de tots aquests espectacles que encara queden amb entrades disponibles?
Bé, aquesta nit tenim a l'Espai Ter l'Àlex Navarro, que és un... bé, és una persona que havia estat actor, presentador, especialista de cinema, ballarí, model, havia estat fent la sèrie Àguila Roja. Després, el diumenge, tenim en G. Alexander, que és un altre dels grans i que havia estat segon premi al concurs de Pura Màgia de TV1. Bé, tenim aquests dos encaixats a l'Espai Ter, que si bé no són la gran gala, són dos espectacles forts. Tenim després el Cine Petit, dissabte tenim Gonzalo Albiñana, que farà Nocturna, que és una màgia d'ombres. La Melanie, que ve del Got Talent. Bé, hi ha moltíssims. És que, de fet, jo crec que el cartell està ple de sorpreses des d'aquell petit espectacle de 25 persones, per exemple, amb en Julio Merino, que em sembla que ja no queda cap entrada, fins a en Javi Rufo, que hi ha una sola funció a la sala del cinema. Aquest és un talent emergent, Javi Rufo, una sola actuació, amb un escenari molt xulo. Bé, això. Comencem ara a les 10 del matí, que fem un apartat que és el FIMAC Pro.
Això t'anava a preguntar just ara. La tercera edició d'aquesta fira de programadors de màgia, quanta gent hi ve, o quin és l'objectiu d'aquesta fira?
L'objectiu del FIMAC Pro, aquest any, jo crec que es consolida, FIMAC posa una eina al servei dels ajuntaments i al servei de tothom que vulgui contractar màgia. Aquest any la Diputació de Girona ens ha encarregat el primer catàleg de mags de Catalunya. Llavors, què vol dir això? Doncs que la Diputació ha cregut pertinent aglutinar tot el sector i ordenar-lo de manera que qualsevol ajuntament o qualsevol entitat pugui trobar una web de contractació que estarà filtrada per tipus d'espectacle, per tipus de caché, per tipus de format, i a partir d'aquí es podrà crear una contractació online durant tot l'any. Serà una pàgina que la portarà a FIMAC a través de la Diputació, i que s'oferirà a tot el territori per poder donar visibilitat al 80% dels mags de Catalunya que s'hi han apuntat. Paral·lelament a això, fem el FIMAC Pro, que és una mostra d'aquells mags que han volgut venir a vendre, diguéssim, el seu espectacle en un format, dintre l'Espai Ter, en un format reduït, on hi haurà un públic que seran els acreditats de programació d'ajuntaments, tècnics d'ajuntaments, tècnics de cultura, tècnics de... bé, tothom que s'hagi volgut apuntar a veure aquesta petita llotja de contractació, que la farem presencialment i també la farem per streaming, de manera que tenim prop d'una setantena o una vuitantena de persones inscrites, i em sembla que van meitat i meitat, meitat de presencials i meitat per streaming. Llavors, qui vulgui connectar-se, podrà veure doncs, aquests 10-15 espectacles en un format de 8-10 minuts per presentar el producte i per poder crear definitivament aquest circuit que li cal a la màgia i acabar d'organitzar aquest sector com un sector cultural més.
I com està el sector de la màgia després d'aquest any de pandèmia?
Bé, com tots els sectors culturals està tocat, però la màgia, el que està passant amb el sector de la màgia és que com que hi ha uns ambaixadors o hi ha uns representants d'alt nivell, com podrien ser Mago Pop o McLari, etcètera, etcètera, s'està creant com una, bueno, com una piràmide, no? Com un planter que puja. Jo crec que és un sector cultural que anirà a més, que no té cap altra solució que organitzar-se i que saber-se vendre com qualsevol altre sector de la, podria ser la música i el teatre, que porten ja molt d'anys implantats en el circuit, i que jo penso que la Diputació de Girona i FIMAC estan fent molt bé aquesta feina, en el sentit de que inclús els mateixos mags ho diuen, diu, ostres, estan, és com si ells veiessin doncs, que els estem com aglutinant, no? Com posant-los bé, com creant una plataforma de sortida perquè ells no tinguin que anar tant per lliure, diguéssim.
Doncs Martí Batlle, responsable del Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, que comença avui mateix i s'acaba durant tot el cap de setmana, aquesta novena edició del FIMAC. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Gràcies i bon dia.
Hem d'explicar altres notícies aquí al Supermatí de Ràdio Capital quan passa un minut i mig de 8:45 del matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys, veí de Palafrugell, que enviava paquets de marihuana a través d'empreses de missatgeria. La investigació es va obrir quan una veïna de Mataró va rebre un paquet per error i va avisar els Mossos.
Sí, exacte, va ser per aquesta raó que els agents van obrir una investigació a principis de maig. Els Mossos van descobrir que l'enviament s'havia fet des d'una botiga del Baix Empordà que feia de punt de recollida d'una empresa de missatgeria. Per això, aquest dimarts 1 de juny, els agents van muntar-hi un dispositiu de vigilància. Allà a la botiga van trobar-hi el sospitós, que hi anava amb intenció d'enviar un altre paquet. Un cop a comissaria, els Mossos van obrir la caixa i van veure que contenia 11 paquets de marihuana precintats, plens de cabdells preparats per distribuir. Els agents asseguren que en els últims dos mesos el noi ha fet 5 enviaments. Això és un total de 70 quilos de marihuana enviats tots a un mateix destinatari d'Alemanya. El jove va ser traslladat a comissaria i ha quedat en llibertat provisional després de declarar als jutjats. Això sí, els Mossos informen que la investigació seguirà oberta i que no descarten que hi pugui haver noves detencions.
A Platja d'Aro han creat un cos d'emergències pioner a tot el país. Va anunciar ahir, Platja d'Aro crearà aquest equip ciutadà pioner a Catalunya que s'activarà per donar suport als voluntaris de protecció civil durant emergències com ara incendis, inundacions o nevades.
Se'ls farà un curs específic perquè sàpiguen com actuar a l'hora de prevenir danys personals o materials mentre no arribin els cossos d'emergència. L'objectiu és formar la ciutadania i donar-los aquells coneixements bàsics que els permetin saber com actuar davant d'una emergència. El president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Castell Platja d'Aro, Miquel Granados, deia el següent en el curs.
En una emergència la primera resposta és sempre de la ciutadania. I és veritat, quan passa alguna emergència, algun desastre, els primers que actuen són els que estan visquent en aquell mateix lloc.
D'entrada, allò que es farà serà un curs 100% teòric dirigit a una vintena de veïns del municipi. Serà gratuït, tindrà una part telemàtica i una altra de presencial. La formació online impartirà l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i durarà 4 setmanes, durant les quals es faran sessions de 2 o 3 hores. La part presencial constarà de 4 sessions més, cadascuna entre 2 i 4 hores de durada. Aquí, els voluntaris de Protecció Civil i la policia local els ensenyaran com gestionar riscos davant d'una emergència La Creu Roja els farà formació en primers auxilis i també hi haurà psicòlegs que els donaran pautes per atendre la gent i superar l'estrès.
I què passarà quan acabin el curs?
Quan acabin aquest curs, els participants rebran un certificat i passaran a formar part de l'equip de resposta ciutadana en emergències de Platja d'Aro. I cada vegada que hi hagi una situació d'emergència, donaran suport als voluntaris de Protecció Civil. Aquest equip ciutadà permetrà donar una primera resposta en espera que arribin els cossos d'emergència. Tant els voluntaris de Protecció Civil com la policia local han subratllat, això sí, que en cap cas aquests veïns intervindran directament en l'emergència. Estaran a segona línia per ajudar en allò que convingui i també tindran les pautes per actuar quan es declari l'emergència, per exemple, alertant el 112.
Per què és pioner a Catalunya?
Platja d'Aro es convertirà en un municipi pioner a l'hora de crear aquest equip de veïns i formar-los per gestionar emergències. Granados ha explicat que, de fet, arreu d'Europa tan sols s'han trobat un projecte molt similar a Islàndia i que arreu del món aquest model sí que s'està implantant en països anglosaxons com els Estats Units. En paral·lel a la formació, a més, els diferents membres de l'equip també rebran un kit d'emergències bàsic per guardar a casa seva. La intenció és que, si cal fer-lo servir, els tingui a mà davant d'una emergència. La distribució d'aquest kit forma part d'un projecte que l'Ajuntament de Platja d'Aro vol impulsar a partir de l'any que ve. Segons ha explicat el cap de la policia local, a partir de llavors la distribució d'aquests kits s'extendrà als segments de població més vulnerables del municipi.
Per cert, sense moure'ns de Platja d'Aro, el municipi ja té a punt el protocol de platges per aquest estiu, que seguirà una mica la línia de l'any passat.
Tal com informa Ràdio Platja d'Aro, aquest cap de setmana comença la temporada de platges a Castell Platja d'Aro. I tal com ja va succeir l'any passat, hi haurà protocol de mesures per prevenir els contagis de Covid-19. Aquest sistema de control anirà acompanyat d'un increment en el nombre d'agents interins de la policia local, per tal de vetllar pel compliment de les normes per part dels usuaris de les platges. Aquest fet és innovador, ja que l'any passat el control de l'aforament i del compliment de les mesures va anar a càrrec d'un equip d'informadors i informadores. La supervisió recaurà enguany en la plantilla de la policia local, que amb la contractació d'aquests agents de reforç també tindrà potestat per aplicar sancions quan la situació ho requereix.
Per segon estiu consecutiu, la Platja Gran es dividirà en una desena de sectors per controlar l'aforament a la sorra, no?
Sí, cada un d'aquests sectors s'identificarà amb un color i una lletra diferent. El sector de la Platja Gran, que disposa d'un aforament total de 8.660 persones, s'ha dividit en un tram per 1.600 persones que cobreix la zona que hi ha entre el carrer Sant Sebastià aproximadament i la desembocadura del Ridaura, i en la resta de trams els aforaments oscil·laran entre les 800 i les 1.000 persones en funció de la zona. Només s'ha fragmentat el tram de platja que va en paral·lel al passeig marítim. A la Platja Rovira i a Cala Sa Conca també s'ha implantat el mateix sistema de sectors, colors i lletres. L'aforament total és de 850 i 1.450 respectivament. Per últim, en el tram de Riuet no s'ha preparat cap mesura especial.
I Sergi, amb tu també hem d'explicar que Palamós podria perdre dues línies de P3 al curs vinent.
Segons informa Ràdio Palamós, l'oferta docent del cicle d'ensenyament infantil a Palamós podria perdre dues línies del seu primer curs de P3 al curs que ve. En aquests moments s'està ultimant el procés de les preinscripcions escolars per al curs 2021-22 i, segons el consistori del municipi, hi ha dues escoles de Palamós que es troben en risc de perdre una de les seves línies de P3. Una d'elles és l'escola La Salle, un dels centres concertats del municipi, i l'altra, que és de titularitat pública, és l'escola La Vila. Es preveu que en les properes setmanes el Departament d'Educació de la Generalitat faciliti els resultats definitius del procés de preinscripcions de cara al curs vinent. La regidora municipal d'Ensenyament, Laura Lafarga, explicava al programa de Ràdio Palamós Preguntes quina és la situació i amb quina previsió treballen actualment.
Els alumnes que tenim enguany són els que són i, per tant, és probable que es perdi alguna línia, encara que formalment no tenim encara les dades. I, bueno, aquest any, finalment, bueno, haurem d'esperar que s'acabi el període de preinscripció i el període de reclamacions, però, bueno, suposo que en una setmana o dues tindrem dades més certes.
Sembla ser que... I Laura Lafarga també explicava per què esperen aquesta disminució de l'alumnat a P3, oi?
Exacte. La regidora insistia en el fet que l'oferta formativa s'ha d'adaptar a la realitat, i és que la baixa natalitat de l'any 2017 farà que el nombre d'inscrits al proper curs de P3 es vegi reduït.
El motiu és que, bueno, els nens nascuts el 2017, que són els que ara comencen P3, cada vegada són menys, i per tant l'oferta formativa s'ha d'adequar al nombre d'alumnes que tenim. No tindria sentit tenir una oferta formativa més elevada per la despesa que suposa. De totes maneres, nosaltres tampoc tenim competència a nivell d'Ajuntament i per tant és el Departament qui ho decideix.
En els darrers anys, Sergi, ja hi ha hagut alguns moviments significatius a Palamós, no?
Doncs sí. Per exemple, en el curs 2016-2017, l'Escola Pública Vilarromà va perdre una línia de P3, també per motius demogràfics, que recuperaria el curs següent. I també l'any 2019 es plantejava una situació similar, però finalment es van poder conservar les 8 línies que tenen actualment les escoles de Palamós en aquesta franja educativa.
Es desencalla l'organització de Mas Pere, Calonge i Sant Antoni. S'ha aprovat l'adjudicació de les obres d'urbanització de Mas Pere per 8,7 milions d'euros. L'adjudicació s'ha fet amb una rebaixa del 20% respecte al preu que es va posar en licitació. Per tant, segons l'Ajuntament, això farà que baixin les quotes que hauran de pagar els propietaris. Una rebaixa que s'afegeix a la reducció del 5% del cost de l'obra per l'actualització que l'Ajuntament va fer l'any passat.
Exacte. La previsió és que les obres, que tenen una durada de 2 anys i mig, comencin al setembre. Les obres d'urbanització preveuen la creació d'una xarxa de clavegram separativa, que permetrà l'eliminació de fosses sèptiques. També la instal·lació de les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que seran soterrades. Per una altra banda, també l'enllumenat públic i l'asfaltatge i construcció de voreres, així com l'adequació de zones verdes. Els propietaris de l'urbanització hauran de sufragar la major part del cost de l'obra. El consistori calcula que el cost mitjà serà d'uns 15.000 euros per finca. L'import s'abonarà en 6 quotes repartides cada 6 mesos durant 3 anys. La primera, de fet, ja s'ha liquidat. Una altra part es finançarà amb els més de 350.000 euros aportats per l'entitat urbanística de conservació de Mas Pere, que en el moment de la seva dissolució va traspassar els diners disponibles a l'Ajuntament amb l'objectiu de destinar-los a les obres.
Ara tornem a Palamós, perquè s'ha fet la primera reunió participativa sobre la circulació als barris vells de Palamós i Sant Joan, i es va fer al nucli antic de Sant Joan.
La propera sessió relativa al barri vell de Palamós serà el dia 9 de juny a les 7 de la tarda a l'espai polivalent de les Galeries Carme. Lluís Puig, alcalde de Palamós, va explicar el següent a Ràdio Palamós.
Com ho hem plantejat? Doncs a través d'un procés de participació ciutadana, que és lo lògic i normal, que els veïns puguin expressar quins creuen que és els límits que ha de tenir d'accés en aquest nucli del barri vell de Palamós, i a partir d'aquí, doncs, modificar l'ordenança perquè quedi reflexat, doncs, aquests canvis. I això demostra, doncs, el que hem dit sempre, que les ordenances són vives i que quan es detecta que hi ha alguna disfunció en una ordenança, el que cal fer és seure, parlar-ho i canviar-ho.
Les ordenances de circulació al barri vell de Palamós i al nucli antic de Sant Joan es van crear fa més de 15 anys. Al passat mes de febrer, tots aquests textos es van unir en un, incorporant també la normativa reguladora dels patinets elèctrics a la via pública. Però alguns col·lectius de veïns van manifestar que la nova ordenança no resolia molts problemes del dia a dia. Per això, el govern municipal d'Esquerra va decidir engegar un procés de participació ciutadana per poder trobar les solucions oportunes a cada cas.
Quin ha estat el procediment per saber l'opinió dels residents dels barris?
Fa 2 setmanes es va començar a repartir 2.000 qüestionaris d'una enquesta a les famílies que viuen als nuclis antics de Palamós i de Sant Joan. L'objectiu és conèixer la seva opinió sobre l'actualització de l'ordenança municipal que regula l'accés i la circulació rodada en aquestes zones. La informació permetrà saber 2 àmbits, les necessitats del veïnat i com es poden solucionar. El resultat de la primera jornada i el del que es farà a Palamós la setmana que ve, juntament amb el de les enquestes, se sotmetran al treball tècnic de l'Ajuntament i al debat dels grups polítics municipals. S'espera que les conclusions es puguin incloure en la nova ordenança de circulació durant l'estiu que ve. A més, el dia 9 de juny hi haurà una reunió participativa només per a comerciants, restauradors i industrials que tinguin negoci en aquests àmbits dels nuclis antics.
El ple de l'Ajuntament de Torroella ha aprovat per unanimitat una moció que manifesta preocupació per la recol·lecció descontrolada de llentiscles, sobretot en l'àmbit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
A més, per tal d'evitar que la recol·lecció de llentiscle perjudiqui els boscos de la zona, el consistori demanarà a la Generalitat que creï una regulació. El llentiscle és una planta bastant comú al sotabosc de les pinedes i els alzinars. Té una fulla perenne i produeix flors i fruits de color vermell. La planta té molta sortida comercial i s'utilitza principalment com a ornamentació, però també per preparats medicinals, per elaborar vernissos i aromes. Una de les principals destinacions és Holanda. Des de fa temps hi ha bandes organitzades que es dediquen a espoliar-lo. En aquest sentit, la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella, Natàlia Navarro, assegura que estan preocupats. Explica que es fan tales indiscriminades que poden arribar a malmetre el sotabosc i ocasionar desequilibris de la natura.
De fet, parlem d'espoli massiu de llentiscle als boscos i està passant tant en els públics com als privats i està passant arreu de Catalunya. Talen de manera indiscriminada i això malmet el sotabosc i pot ocasionar desequilibris de la natura. De fet, afecta negativament a l'ecosistema dels boscos i sobretot aquí, molt especialment en l'àmbit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Malauradament no hi ha cap regulació respecte a aquest tema.
Tal com apunta Navarro, actualment no hi ha cap regulació sobre el tema. Des del Parc Natural del Montgrí tampoc ho poden regular perquè no tenen competències directes. És per això que l'Ajuntament traslladarà aquesta preocupació al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.
La Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell acorda tramitar un ajut de 6.000 euros per pal·liar els efectes del coronavirus a l'Índia, el nou brot de l'Índia.
Davant la situació d'emergència extrema per la Covid-19 que viu l'Índia, l'ajut de 6.000 euros servirà per a la compra i enviament urgent de respiradors a l'Hospital de Talaia de Guntur, a l'estat Andhra Pradesh, a l'est del país. Amb aquesta iniciativa, Palafrugell s'adhereix al projecte promogut per l'Indian Culture Center de Barcelona en el marc de la campanya d'emergència Món Local Covid-19 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, engegada al mes de maig de 2020. L'objectiu de la campanya és fer front als efectes de la pandèmia arreu del món.
Com està colpejant el coronavirus a l'Índia?
Doncs de manera perjudicial, ja que supera els 300.000 casos positius diaris, la xifra més elevada registrada en un sol país des de que va començar la pandèmia. L'increment de les últimes setmanes ha disparat el nombre total d'infeccions fins als 25 milions, fet que l'ha tornat a situar al subcontinent per davant del Brasil i només per darrere dels Estats Units. El nombre de víctimes mortals també s'ha incrementat fins a arribar a les 4.000 en un sol dia. La que ha sigut la segona onada de la pandèmia per a l'Índia ha desbordat completament la capacitat dels serveis sanitaris del país, ja de per si precaris. En el cas de l'Hospital Atalaya de la ciutat de Guntur, amb capacitat per a 100 llits, la situació ha esdevingut insostenible, amb centenars de persones ingressades, molt de les quals es troben en estat crític i amb necessitat urgent d'oxigen.
Gràcies, Paula. Ara parlem una mica de patrimoni i d'història i de, vaja, de tot el que hem de saber per conèixer, per passejar pel nostre entorn i per conèixer què hi passa i què hi va passar. Comencem parlant una mica del passat més recent. I és que aquest cap de setmana a Palamós es fa el cicle La Guerra Civil a Palamós, Història i Memòria, centrat, com dèiem, en la Guerra Civil amb experts de diversos àmbits. L'objectiu, tal com ha explicat Alexandre Bels, que és llicenciat en Antropologia Social, Cultural i autor del llibre Palamós Desaparegut, és fer conferències i visites guiades.
Exacte, i ahir al Supermatí el vam entrevistar i ens va explicar això.
Una part seria com els sistemes de defensa de la costa. El dissabte ve l'Adrián Cabezas, que ha fet diversos treballs i es dedica a recuperar trinxeres, nius de metralladores, búnquers arreu, on el Crida no se li encarrega, perquè doncs està amb el RIEC, que és el grup de recerca i estudi sobre la Guerra Civil, i fa molta feina.
Alicia Genís també parlarà de la Bateria de la Costa, que tindrà un enfoc més comarcal, i també hi haurà una xerrada i una visita sobre els bombardejos i els seus efectes, en concret a Palamós. L'últim dia del cicle parlaran de com es conserva el patrimoni al memorial d'aquest període i com es divulga. En aquest sentit, ha destacat la importància de la memòria històrica.
Bé, perquè que no quedi com una assignatura pendent, no? La mirada cap al passat i així. Durant molts anys ja sabem, i sobretot totes les famílies saben, doncs, que s'ha imposat una mica la llei del silenci. La gent no n'ha volgut parlar dels períodes de la guerra, va ser una mala època, va ser molt dura. I és, però no deixa de ser un període que ha passat.
Per sobre de tot, va explicar que és important conèixer la història i conèixer-la bé. Palamós no va ser un front actiu de la guerra, però sí que va estar-ne a la rereguarda i va patir les conseqüències. A més, fou un possible punt d'entrada de mercaderies i municions, i també van arribar nens i famílies d'altres llocs que havien patit els efectes més directament, i aquestes persones es van repartir, doncs, per diversos pobles del Baix Empordà. Les persones que vulguin s'han d'inscriure a les activitats prèviament per poder assegurar totes les mesures de seguretat en aquest cicle, i l'entrevista sencera la podeu escoltar a radiocapital.cat.
I si anem una mica més enrere, concretament entre els segles XIII i XV, i ens situem a Peratallada, aquest mes de juny, pels vols de Sant Joan, s'obrirà al públic la remodelada Torre de les Hores. Per tant, s'acaba el projecte de restauració i adequació que es va començar el 2017 des de l'Ajuntament de Forallac.
A banda de garantir-ne la preservació, l'actuació ha tingut com a objectiu fer-la visitable. Es tracta d'una de les torres més representatives i ben conservades del sistema defensiu medieval, i la seva visita serà enormement interessant per conèixer com era una construcció d'aquesta tipologia. A més, l'experiència cultural es podrà complementar amb l'extraordinària vista que es pot contemplar des del mirador habilitat a la part superior. Així mateix, a l'interior també s'hi podrà veure el rellotge mecànic monumental de primers del segle XX, fabricat en un taller de Mores, a França, que ha estat reparat perquè marqui les hores exactes. El consistori aposta perquè siguin les persones empadronades o residents del poble les primeres a visitar la torre, i per aquest motiu s'ha organitzat una jornada de portes obertes el dissabte 12 de juny de les 10 del matí a les 7 de la tarda. Per fer-ho, només cal anar-hi el dia i a l'hora anunciat hi haurà una persona que regularà l'accés, ja que l'aforament és limitat. La Torre de les Hores es convertirà en un important atractiu del conjunt històric i esdevindrà també un nou símbol del llegat patrimonial i cultural del municipi.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna el Festival Portal Blau, un magnífic espai de trobada amb la música en directe, la dansa, la poesia, la literatura. Portal Blau. Hem ampliat i millorat la nostra oferta en tots els àmbits i sempre envoltats d'uns espais espectaculars. Festival Portal Blau, el festival de música i art a la Mediterrània. Del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els agrada als avis: explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, mantra i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres alars, pizzas. I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llins elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Vuit i 53 minuts. Aquesta hora del matí fem un repàs a l'agenda del Baix Empordà de la mà d'en Roger Rams i comencem amb les propostes d'aquest cap de setmana, en aquest cas a Palamós.
Avui divendres, durant la tarda, un dels principals atractius del port pesquer de Palamós, la subhasta del peix, ofereix una visita guiada a les seves instal·lacions, on comptareu amb una explicació en directe del seu funcionament, les característiques de la flota, les espècies venudes, el paper dels compradors, en definitiva, una forma única i diferent de comprendre una feina fonamental digital a través del gran finestral sobre la subhasta. Els tres horaris per fer la visita són a 4:45, a 5:00 i a 6:15. El preu és d'1,50 € i és gratuït pels menors de 4 anys.
I atenció, perquè anem a Gualta, perquè hi ha activitats importants relacionades amb el Festival Ítaca.
Doncs sí, ja que avui divendres a les 10 de la nit el Festival Ítaca dedica una nit a la jove discogràfica Loop Records, que presenta tres promeses de l'escena catalana amb propostes trencadores i rabiosament actuals: The Tyets, Galgo Lento i Ariadna Becassis. Els concerts tindran lloc al Camp Municipal de Futbol i el preu de les entrades és de 15 €.
Què més tenim?
I no marxem de Gualta, ja que demà dissabte a les 8 del vespre i també al Camp Municipal de Futbol, el Festival Ítaca vol reunir tres talents empordanesos: Mazzoni i San Josex, dos artistes ja consolidats del país, i Jordi Serradell, cantautor emergent de la Bisbal amb una gran projecció. Aquesta nit, el Festival Empordanès vol reivindicar els artistes Quilòmetre Zero, així com les seves genuïnes propostes musicals. En aquest cas, el preu de les entrades serà de 18 € i les podeu comprar a través del web itacacultura.covin.com. Finalment, diumenge, 8:45 del vespre, el Festival Ítaca tanca el cap de setmana amb un concert de Núria Graham, que després d'una gira que la va portar als escenaris més rellevants del país, amb incursions a Portugal, Berlín, França i Londres, la cantautora va publicar Majorí l'any 2020, un disc exquisit, un viatge màgic a través de 10 cançons que van captar l'atenció del públic nacional i internacional. El preu de les entrades, 18 €.
I aquest cap de setmana, en parlàvem ara fa un moment, tenim activitat, tenim màgia també a Torroella.
Sí, i és que avui divendres es dona el tret de sortida a un dels festivals més especials que acull Torroella. Es tracta d'una nova edició del FIMAC, la Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Des d'avui divendres i fins diumenge, la població esdevindrà la major concentració de mags i activitats vinculades a l'il·lusionisme de tot Catalunya, en una fira plenament consolidada ja entre el públic familiar. Entre els diferents esdeveniments que ha programat amat la fira, destaquem per exemple l'espectacle Canalla e Irreverente, on el mag Àlex Navarro, un artista multidisciplinar, mag, actor, presentador, especialista de cinema, ballarí, model, entre altres, crea una barreja d'interpretació i màgia que donen com a resultat espectacles originals i únics i impactants, molt participatius amb el públic, divertits i inolvidables per tota la família. L'espectacle tindrà lloc a l'Espai Ter a 8:45 del vespre. Podeu consultar tots els espectacles del Festival FIMAC i tota la informació necessària per assistir-hi al web fimac.cat. Ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb tota l'agenda pel cap de setmana.
Vuit i pràcticament 57 minuts, per tant 3 minuts per les 9 del matí. Anirem a acabar el programa. De seguida l'Albert Aparicio ens farà un repàs de la previsió del temps. Abans, però, jo crec que val la pena recordar quines són les mesures que tenim en vigor ara mateix i que han entrat en vigor aquesta mateixa nit. Perquè hi ha canvis en la restauració, per exemple, s'amplia horaris de bars i restaurants que ja poden obrir fins a 1 de la matinada, una hora més que fins ara. També poden obrir fins a 1 activitats culturals, esportives, botigues de productes de primera necessitat i les que hi ha a les benzineres. Els aforaments continuen limitats a un 50% a l'interior, després que ho exigís així el Tribunal Superior de Justícia. Es poden fer pícnics, atenció, de nou es poden fer pícnics. Estaven fins ara prohibits i ara només es podran fer en espais habilitats com àrees de lleure o de descans i amb un màxim de 10 persones, però perquè es manté aquest límit en les reunions socials, que són màxim 10 persones. També es pot tornar a consumir l'espai habilitat a aquests recintes on es fan espectacles o equipaments esportius amb les mateixes limitacions que la resta de la restauració. I també, això és important per alguns, reobren les àrees de jocs dels centres comercials. Per tant, es torna a permetre l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans dels centres comercials que fins ara estan prohibits. I s'amplia també l'aforament a gimnasos, comerços, parcs d'atraccions, competicions, totes aquestes zones, és a dir, el comerç al detall passa del 50 al 70%, i als parcs, fires d'atraccions, activitats lúdiques, passem del 30 al 50%. També s'augmenta, però del 50 al 70%, el límit permès a gimnasos i altres equipaments esportius i també als mercats no sedentaris com el que hi ha avui a la Bisbal d'Empordà. Aquestes són algunes de les mesures més destacades que entren en vigor avui mateix. Haurem de veure com passem aquest cap de setmana a nivell de visitants i també a nivell meteorològic. Molt important això també, i ho repassem amb l'Albert Aparicio.
Divendres amb estat de cel mig ennuvolat i algunes boirines matinals. La temperatura no experimenta gaires canvis, amb màximes de 25-26 graus i ambient una mica xafogós. Pel cap de setmana, temps relativament inestable, dissabte amb més estones de sol, però entre la nit de dissabte i diumenge al matí augmenta la nuvolositat i es pot produir algun plugim.
Doncs el Supermatí torna dilluns. Aquest cap de setmana descansem, però no a la nostra pàgina web, a radiocapital.cat, però heu trobat tota l'actualitat del Baix Empordà actualitzada al minut. I a la nostra antena també seguim posant la millor música del món. Aquí al 93.8 i al 106.5. I ara a la seguida s'hi posa l'Àlex...